El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cocodril Club és la història de la música, és l'anècdota d'aquell videoclip, és la cançó preferida del teu ídol. Cocodril Club és el programa que passejarà amb tu pels himnes del pop-rock de les últimes dècades. Els divendres de 10 a 12 de la nit, amb Albert Malla. Sigui l'aire, Aligueira.
Que per què vull anar a Sant Cugat Experience? Perquè fan l'únic fashion market i allà estan tots els dissenyadors catalans.
Tots, tots.
A veure si em creu algú.
Tinc que dir al Sant Cugat Tribuna. Reunirem amb tots els empresaris i allà hi tinc el meu lloc. Del 23 al 26 d'abril, Sant Cugat Experience. Una experiència total.
L'Ernest i la Rosita no hi pensen faltar. I tu, tu perdràs.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling
Isabel, when you are stealing that extra
bow. Senyor Isabel, senyor Isabel, ja entrem vostè.
Ai.
Escolteu, quan passa dos minuts de les 8 i surt la senyora Isabel, és que això és molta comèdia.
Estava assajant un paper. Un paper que faig un altre personatge.
El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui tindrem moltes col·laboracions perquè, clar, estem acabant, i és un dia, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre. I aleshores el que volem parlar és d'aquesta relació, a vegades una mica especial, entre la literatura dramàtica, això que en diuen, i la literatura. Per tant, parlem-ne, però abans entrem-ho dintre d'allò tan bonic que a mi tan m'agrada, que és la homilia. Estimats germans, el títol de l'homilia d'avui és Literatura dramàtica versus literatura, perquè avui es celebra el Dia del Llibre, aquí ara la Diada de Sant Jordi, que és una festa important on es barregen dos conceptes, o potser, mira, tres. Per una banda, toca comprar llibre per regalar. Alguns sempre se'ls regalen ells mateixos. També toca comprar rosa, la rosa de Sant Jordi. És a dir, és un dia de llibres i roses, amb una característica molt especial, nostra, catalana. Doncs que és un dia de festa, però es treballa. O sigui, treballen els que tenen feina. És un festiu feiner, com repeteixo, a la catalana. La veritat és que el pitjor dia per comprar un llibre és avui. Perquè hi ha tanta gent i tanta parada i tants bones intencions per servir que no són específicament llibreters, que és la victòria del que volien els que la van crear. Un editor valencià instal·lat a Barcelona que es deia Vicenç Clavel i que era president de la Cambra del Llibre de Barcelona i de Madrid. I que, a part de ser un cervantí arrauxat, volia fer més negoci com totes les editorials associades. Però el tema d'avui no és aquest, estimats germans, sinó la pregunta que em rondava dies enrere i que ara dic en veu alta, i després traslladarem a convidats entesos, és: el teatre és literatura? És a dir, el teatre es pot llegir com ho fem amb una novel·la? O com ho fem amb un llibre de poemes? O un assaig sobre les guerres del petroli? O una divulgació sobre l'evolució de la pintura del segle XIX? O... si existeix un Premi Nacional de Literatura Dramàtica a Espanya des de l'any 1992 que otorga al Ministeri de Cultura dins dels Premis Nacionals de Literatura, arribem a la conclusió que sí. Premis, aquests premis de, que tenen noms com Alfonso Sastre, com Josep Maria Benet i Jornet, com Sergi Belbel, com Francisco Nieva, com José María Rodríguez Méndez, com Alberto Miralles, fins als dos últims, que eren en Juan Mayorga i en Manuel Calzada Pérez. Les publicacions del TNC, per exemple, cobreixen sempre les obres que s'han representat o es representaran durant la temporada vigent, de manera que pots comprar en la botiga del teatre l'obra que acabes de veure o que veuràs d'aquí a dos mesos. O sigui que ho deixo aquí. El teatre és literatura? Pots comprar un llibre de teatre, llegir l'obra i no veure-la mai representada? Hi ha un tipus de teatre que és només llegible i això contradiu l'essència pròpia del teatre? O al contrari, hi ha un teatre que llegit no val res, literàriament parlant, i en canvi quan puja a l'escenari s'omple de sentit i de profunditat? Tot això al marge dels llibres que parlen del teatre, els molts i molts llibres que són assaigs sobre autors, actors, maneres d'actuar, històries de companyies o de ciutats a partir del seu teatre, dels propis edificis que han servit per presenciar teatre. La literatura dramàtica és segona categoria al costat de la literatura? Després en seguirem parlant.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ai, senyor Duart, ara estic tota intrigada. Perquè... Ha dit que la festa de Sant Jordi, bueno, que ja sabem que és una festa nostrada del santoral, però, però vaja, la festa aquesta de compra llibres i compra rosa, el que convingui, se la va inventar un valencià que es deia Clavel,
sí,
justament Clavel es deia,
sí,
i en canvi es regalen roses.
Sí, senyor.
És curiós, això.
Bueno, ell era valencià, va venir a Barcelona, es va instal·lar a Barcelona, i tota la seva carrera, diguem-ne, professional la va fer a Barcelona com a editor. Era un cervantí, era un home que li agradava molt el tema. I té una cosa que no em resisteixo, hi ha un himne d'aquest dia.
A veure, home, digui.
I diu, en himnos fervientes cantemos al libro, loor a Cervantes ingenio español, por la alta cultura constantes veremos y vibre en nuestra alma en España el honor.
Caram.
És més llarg, eh?
Ai, bueno, no cal que continuï.
És més llarg, però...
Ja està bé, ai,
però,
sí.
Però, en fi...
Sí. Escolti, ara aquestes preguntes que fa, avui fem un programa molt filosòfic, eh?
Per què?
Això, home, això, aquesta dicotomia entre si el teatre es pot llegir, si no es pot llegir, què és el teatre, en essència, si és el que hi ha al cap del dramaturg, oi? O el que acaben posant-se sobre l'escenari.
Aquí està. Veig que ha captat perfectament la intenció.
Ho he captat, però, senyor Duart, li he de confessar que no tinc la resposta. no la tinc la resposta.
Verem si trobem respostes, esperem que sí, esperem que sí, i ara de moment encetem amb una cançó inevitable.
Això sempre inspira.
Som-hi.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro.
Dolors Vilarasau, benvinguda al programa Molta Comèdia.
Hola, què tal, Eduard? Estàs amb la senyora Castro, també?
Hola, sí, sí, hombre, no, com no podia ser d'altra manera. Benvolguda, Dolors, què tal?
Molt bé, molt bé. Vaig veure el seu espectacle tan xic que va fer en el Siglo.
Ai!
Fantàstic, eh?
Ai, que em diu ara, moltes gràcies.
Una gran admiradora seva.
Ai, miri, que vingui venint de vostè, és tot un elogi.
No saben el que es van perdre, eh?
Dolors, no donis massa cova, no donis massa cova, perquè després aquí la tinc aquí inaguantable, eh?
Ai, sí, va, em pujo, va inflar com un paó real, sap?
A veure, Dolors, volíem parlar amb tu en el programa perquè, sí, no sé si ho has sentit abans o no, però estem parlant d'una certa dicotomia entre la literatura dramàtica i la literatura, donat que avui estem al dia del llibre, el llibre del dia i de la Ròdia, Sant Jordi, i que la gent compra llibres perquè s'ha convertit, doncs, en una tradició. Bé, tu estàs fent en aquest moment, bueno, has fet ja durant diversos anys, un...
8
anys ja, Déu-n'hi-do.
Sí.
Aquest curs de lectura de teatre. Llavors, sí, la pregunta que jo et faig de seguida és, el teatre, en general, es pot llegir o el teatre no existeix fins que no puja a l'escenari?
Bé, et contesto, pot ser una cosa o pot ser l'altra. Són cursos de lectura de teatre, però jo entenc la lectura, tant la lectura del text literari com la lectura escènica. Per exemple, el que fem en aquests cursos a la biblioteca de Gabriel Ferreter és fer una dissecció de l'obra literària com a text literari i després fer el mateix amb l'espectacle. De fet, crec que són dues coses diferents. O sigui, hi ha obres que tenen una gran potència en elles mateixes com a text literari i, en canvi, hi ha textos que només veus la seva envergadura quan els veus realitzats dalt d'un escenari. Evidentment, encara que no tingui, doncs, el públic que pot tenir, doncs, la novel·la, per suposat, o l'assaig o la poesia, també hi ha un petit sector de públic que li pot interessar i molt la lectura de teatre.
Perquè pot passar que hi hagi una obra, o t'ha passat, o has tingut l'experiència amb la gent que tens en els cursos aquests, que hagi llegit l'obra prèviament i després al veure el comentari que era positiu ha passat a negatiu o a l'inversa?
Sí, 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 ha passat de tot. Generalment, amb la posada en escena agrada més que la lectura pròpia del text, però també hi ha hagut casos al revés, vull dir que la gent ha quedat decebuda respecte a el que havia llegit. Sobretot, es veu molt la dimensió en aquests textos, diguéssim, més actuals, això que es diu de teatre buit, de teatre contemporani, no? Que llegit no sembla tanta cosa, però aleshores veus realment que aquests textos estan fets com una partitura per ser representats.
Molt bé. Una última qüestió, i agraint-te la teva presència, encara que sigui a la distància, sé que anímicament no, I és, i és que aconsellaries algun text per llegir d'últimament d'alguna obra que hagis vist o que, sí, o que et sembli important o que no, que sigui, sí, un clàssic que creus que va de llegir tothom?
Mira, hi ha un text que fins ara s'ha estat representant en el Teatre Nacional, que és L'art de la comèdia, sí, que és un text per qui li interessi el teatre i per qui no li interessi el teatre. Per exemple, penso, ara que estem en eleccions, que tots els polítics se l'haurien de llegir, aquest text, i és un text de l'Eduardo de Filippo, que penso que és com a literatura, com a filosofia, és un text molt interessant, i teatralment també és una defensa de l'ofici d'actor.
Estic totalment d'acord amb tu. Totalment,
perquè... I això de l'art de la comèdia i relacionar-ho amb els polítics,
És que és purament, ai, és purament la relació,
sí,
que
hi ha, sí, aquesta. Jo sempre ho he dit.
Hi ha una conversa en aquesta obra interessantíssima entre un polític i un director d'una companyia de teatre que se li acaba de cremar el teatre, i és, el text és interessantíssim. A més, parla d'una cosa molt bonica, que és que també l'altre dia en aquesta conversa que en aquesta tertúlia que vam tenir amb el Carles Martínez, sí, que també va sortir, que tu la vas presentar, Eduard, sí, doncs que parla, doncs, del reconeixement de l'actor, no? El Carles va dir una cosa que em va semblar molt bonica: sí, necessitem subvencions, però també necessitem que se'ns estimi una mica. I en aquesta obra hi ha una cosa molt maca, de l'art de la comèdia, quan parla del sil·labari. O sigui, el sil·labari és el llibre en el que s'ensenya als nens a llegir, o sigui, a llegir per síl·labes, no? Aleshores, els sil·labaris acostumen a tenir al final una relació dels oficis reconeguts. I sempre hi ha, doncs, l'alcalde, el mestre, el capellà, el jutge, i inclús gent que artesanalment, doncs, també tenen una importància, doncs, un fuster, fins i tot diu, hi ha un xiulet. Però, en canvi, amb els sil·labaris que ensenyen a llegir els nens, mai hi ha l'ofici d'actor. I llavors, bueno, és molt bonic aquest al·legat en l'ofici i en el reconeixement social i la importància d'aquest ofici, no?
Doncs el tenim recomanat per tothom que ens estigui escoltant, L'art de la comèdia, Eduardo de Filippo, i si tenen ocasió de veure-la, si la tornen a fer, que jo espero que sí, que hi tornaran, és per no perdre-se. Dolors, moltes gràcies, i
gràcies
fins,
a,
fins aviat.
Adéu, benvinguda. Vinga.
Adéu, adéu, senyora Castro.
Seguint amb aquests comentaris de gent que pot dir-ne coses interessants, tenim a nosaltres en Jordi Van Campen. En Jordi Van Campen, que és col·laborador habitual de la casa i que, a més, vam tenir, almenys jo vaig tenir la sort d'estar amb ell durant dues temporades fent un programa plegats que es deia 2+1.
2+1, i tota la sort que vas tenir tu va ser només la meitat de la sort que vaig tenir jo.
Ui,
ai, ai, ai.
Ja ha començat.
Isabel.
Però, escolti'm, 2+1 i l'un qui era?
Ara, ara.
Convidat.
Ah!
El convidat o la convidada.
Molt bé.
Que no és segur, no podia ser una.
Que passava uns interrogatoris de l'Eduard Gené, bueno, espectaculars.
Ai, sí.
Bueno, a veure, ara no...
Ara sortiran, sortiran la...
Que comencem amb el tema.
El secret.
A veure, avui dia de Sant Jordi, avui dia de Sant Jordi, que és dia de, deia abans amb la homilia que faig al principi del programa, el dia, diguéssim, de certa obligació, entre cometes, de comprar llibres i roses. Doncs jo plantejo potser un cert problema que pot haver-hi entre el que és la literatura dramàtica, això que en diu literatura dramàtica, el teatre, i la literatura, que podria ser la novel·la, podria ser l'assaig, podria ser els poemes. Aquí tenim també un poeta, senyora Castro, també tenim aquí un
sí,
poeta.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
A part de filòleg, a part de filòleg és poeta.
Ja ho sé, ho sé.
I no dic més coses perquè no acabaria...
Ja parlarem anar... després, sí. Jo soc rapsoda.
Sí.
Perruquera i rapsoda.
Doncs hem de parlar, hem de parlar.
La pregunta que et faig, Jordi, directament és aquesta. El teatre, la literatura dramàtica, existeix per ser o si no es puja a l'escenari no existeix?
La llàstima és que jo t'he de parlar amb condicionals. És a dir, hauria de... És a dir, la literatura dramàtica, si nosaltres anem enrere... els meus pares, els meus avis, era un hàbit. Estava per tot arreu i, de fet, és molt fàcil trobar llibres d'aquesta època, oi, de fa uns anys, doncs, sobretot predictadura, en el qual realment estava molt present a les cases, perquè era una manera, bueno, suposo que fàcil, àgil, doncs, de fer comunió, de fer grup, de que aquell que sabia llegir o aquells que podien, doncs, ho tenien més fàcil per compartir-ho. Tenim problemes avui dia, per exemple, a nivell d'editorials. No em direu gaires editorials que publiquin teatre. Ens anem a l'Institut del Teatre i quatre coses més. Hi ha molt poca difusió en aquest sentit. I, en canvi, es venen unes quantitats increïbles de novel·les enormes que només són diàleg. A veure, parlem-ne, perquè s'acosta molt a totes dues realitats.
En definitiva, el teatre, la literatura dramàtica, seria l'autor posa els diàlegs dels personatges que surten a l'escena, i per unes petites acotacions del que diu Fulanet s'aixeca i va a la taula, però
posem un exemple que en el dia d'avui segur que hem vist a tot arreu, a totes les notícies. Un dels autors que avui han venut més és el senyor Espinosa, que coneixem bàsicament com a guionista de Polseres Vermelles, i en canvi els seus llibres es venen d'una manera espectacular, però espectacular. I clar, aquest senyor el que fa és teatre.
Sí, sí. Tu penses de totes maneres sí. que hi ha un tipus, a més d'això, un tipus de literatura dramàtica que la seva importància, la seva força està precisament en el text i que, en canvi, a l'hora de representar no hi ha la mateixa relació. És a dir, hi ha una literatura dramàtica realment per llegir?
A veure, si anem a períodes concrets, Pirandellos, estem parlant d'una literatura que t'ha de fer reflexionar. Aleshores, aquí ja està feta per pensar i, per tant, s'ha de llegir, s'hi ha de tornar. No val només a veure una obra de teatre una vegada, sinó que l'has de reflexionar. Tots hem rellegit alguna cosa que en algun moment ens ha fet pensar. De manera que això existeix. Jo el que penso és que és molt complicat, avui dia, amb el bombardeig continu d'imatge, bueno, ja sabem de què parlem, no? Mòbils, iPads, televisions, etc. És molt complicat que trobem aquest moment per fer aquest pas de dir, vaig a llegir una cosa que m'ha fet pensar. Una de les funcions del teatre és fer pensar, és fer reflexionar a la societat en general, no? Vull dir, nosaltres quan anem a veure una obra de teatre és perquè ens inquieti, és perquè ens digui alguna cosa que no sabem
algú
ja.
Algú diria que no, eh? Algú diria que també és per riure.
Bé, home, però escolti, però també el riure, l'humor, la sàtira, tot això també és perquè la gent acabi pensant, una mica.
Estic amb ella.
Home, i si no, escolti els meus monòlegs del programa que faig cada setmana. Jo sempre feia amb un doble sentit, les coses.
Abans ja m'ha entrat al principi del programa. Després, amb la Vilassau també, i ara resulta que amb en Jordi també.
Ai, és que avui a Sant Jordi li m'han inflat a roses i estic desconcertada.
Anem a l'última.
Anem a l'última.
Deixa'm dir només una cosa molt ràpidament. Si pensem tots en un autor de teatre mundialment important, el nom que sortirà més sovint serà Shakespeare. Però dintre de les obres de Shakespeare, quin és el personatge que sempre interpel·la al rei o en els que manen i que els fa pensar?
El bufó.
És el bufó, que és el que té l'humor. perquè és a través de l'humor que es poden dir les coses serioses.
Què li he dit jo al començament del programa?
Pobre Llori, que està allà amb la calavera, allà, que el treu.
Miri,
no me'l matis.
Senyor Van Campes,
ara
em va molt bé això que ha dit vostè, perquè, miri, quan hem entrat, jo encara estava assajant coses meves i he dit justament, la Isabel ho pot dir tot. Eh? Que ha dit això? Ah, amigo, és això mateix.
Bueno, Isabel,
ai, ja fem-li l'última
pregunta amb en Jordi perquè li dic que seria poca estona i això es va allargant.
Endavant, endavant.
L'última qüestió seria dir, tota vegada que tu dius que efectivament és literatura i es pot llegir i s'ha de llegir en algun cas, recomanaries algun? Ja sé que el dia del Sant Jordi s'ha acabat, però és igual perquè demà es poden seguir comprant llibres.
Doncs mira, tornant a l'humor, jo potser recomanaria un llibret d'Oscar Wilde, que és La importància de ser franc, en una traducció
que no
curiosa,
de Ernesto, de
que
Ernest,
és La importància de ser Ernest, en realitat, però bueno, aquelles coses dels traductors. I és molt breu, és divertidíssim fins a extrems inimaginables. Podeu després consultar pel·lícules, versions, el que sigui, i d'altra banda és una entrada meravellosa en tot el món de la literatura anglesa de tombant del segle XIX, que és formidable. A veure, aquest final de l'època victoriana, aquest riure's de nosaltres mateixos, aquell començament d'una decadència que coincidiria amb la decadència que ens toca ara a nosaltres viure, perquè també se'ns sembla que ens ha acabat un món i sembla que la crisi ens n'ha portat una altra, no? Bueno, és una petita recomanació. La tenim en català, la tenim en castellà, La importància de ser franc, o La importància de llamar-se Ernesto, o, si podeu, en anglès, doncs, directament.
Ei, moltes gràcies,
bé,
Jordi.
Molt bé, bona recomanació,
moltes gràcies,
senyor Jordi.
I, en fi, ens emplacem per una altra vegada que segur hi haurà, i potser algun dia i tot tornem a fer una cosa junts.
A veure si és veritat que tu ets com una anguila, que t'escapes, és difícil atrapar-lo, la gorja, és difícil.
Hem començat aquí amb elogis i ara ja em diu que sóc una anguila.
Oh, i això és la confiança,
Isabel,
però Eduard.
És que no pot ser. Adéu, Jordi.
Una anguila és una cosa molt bona.
Adéu.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
I passem de Jordi a Jordi. I ara tenim amb nosaltres, ja dic, no aquí, però suposo que ens està escoltant, en Jordi Lara. Què tal, Jordi?
Bé, bona tarda.
Tot bé?
Bé, em sentiu bé?
Felicitat, sí. Jordi! Ai, no hem felicitat el Jordi Bancom.
És veritat, hi havia un Jordi que m'ha felicitat.
Bueno,
però no sé si
felicitat, Jordi, que avui és el seu sant, eh?
Però no sé si en Jordi moltes Lara
gràcies,
celebra
gràcies,
el sant. Celebres el sant, Jordi?
Sí, que el celebro, sí.
Home, clar, en família el deu celebrar, ves? Però amb la dona i els fills.
Isabel, no sigui així, perquè, perdona, Jordi, però és que l'Isabel està, aquest dematí està...
Estic revolucionada, que m'han regalat un munt de roses.
Avui, el dia de Sant Jordi està terrible. Mira, Jordi, et volia fer un parell o tres de preguntes en relació, precisament, a això que en diu literatura dramàtica. Perquè sembla que hi ha una diferència entre literatura dramàtica i literatura. La primera pregunta seria, tu creus que es pot llegir una obra de teatre i copsar-la totalment al seu interès, sense veure-la?
Home, es pot llegir. Segurament que copsar-la en la seva totalitat no, però de fet
Se'ns ha tallat.
Ai, senyor. Espera, que hem perdut.
O sigui,
ai, a veure si recuperem. Bueno, són coses que passen de la tecnologia, ves?
Jo crec que això ha sigut el tema del sant, eh?
Això sí, pot ser.
Sí, sí. En vista de que no tenim un tall amb en Jordi Lara, ens passem amb una altra persona que ens pot dir moltes coses al voltant del tema d'avui, és a dir, d'això de la literatura dramàtica, i que és en Josep Maria Jaumà. Josep Maria, benvingut al programa Molta Comèdia.
Hola.
Com estem?
Bé, què tal?
Bé, Josep Maria Jaumà és traductor, ha sigut professor, escriptor, llicenciat en lletres, doctor en literatura anglesa, i precisament un dels motius, a part de tenir una amistat de fa anys, Josep Maria, un dels motius de que m'agradava que poguessis participar en aquest programa que estem fent amb diferents persones és que tu a la Universitat Autònoma vas donar uns cursos de Shakespeare. Durant quants cursos?
Oh, molts. Jo he estat allí quasi 30 anys, imagina't. Era una assignatura obligatòria perquè era un departament de llengua i literatura anglesa, de manera que Shakespeare era obligat. I sí, jo ho vaig fer ja des de l'any 75, doncs fins que m'he jubilat, sí, molts anys.
Imagina't, molts anys.
Anant canviant les obres i el punt de vista, no? Perquè vas entenent coses que no sabies al començament, però...
La qüestió d'avui que jo proposava a diferents persones és si hi ha una dicotomia entre això que en diuen literatura dramàtica i literatura, o sigui, novel·la, poesia, etc. O si creus que no.
Sí, no, són coses diferents, però entren dintre la mateixa... És a dir, tot és literatura, evidentment, no? Fins i tot el periodisme és literatura i què sé jo, no? Potser fins i tot això que estem fent, la ràdio, jo no sé. Ara, que el teatre és diferent de la novel·la o diferent de la poesia, evidentment, és un altre medi. Jo trobo que el teatre té un avantatge. Jo hi he caigut de casualitat amb això del teatre. Bueno, a part d'això d'ensenyar-lo a classe, però el de pedra i sang i tot això ha sigut pur atzar, no? Però m'agrada, és allò que deia el Carles Martínez l'altre dia, no? És un art que entra directament en contacte amb el públic. Això ho trobo fantàstic, no? És a dir, que una novel·la, doncs, fantàstic, molt bé, la llegeixes i d'alguna manera intueixes l'escriptor que hi ha al darrere, la poesia igual. Però és que el teatre és allí mateix, en aquell moment. Això no ho tenen les altres, no? No ho té ni el periodisme. Tu veus la cara de l'espectador quan sent una frase, no? I l'altre dia el Carles Martínez ho comparava, que sé jo, amb el jazz i no sé què més ho comparava. Coses que en aquell moment estàs fent una cosa única.
Això és veritat, entens? Clar.
Jo ho trobo això fantàstic. Ara, a part d'això, doncs, entre una novel·la i una obra de teatre, doncs, esclar que hi ha diferències, però totes dos t'expliquen una història, eh?
Abans comentàvem amb una altra persona que hi havia aquesta experiència que a vegades es produeix de llegir una obra i encapat anar a veure-la.
Sí.
I la lectura t'ha convençut i en canvi doncs la veure en directe no. I a l'inversa.
És clar, això pot passar, això depèn ja de tants factors, sobretot del director de l'obra de teatre, no, suposo. És a dir, que el director, vaja, és evident, fa una lectura, la millor que ell sap, que pot no coincidir amb la del lector, no?
Però hi ha un tipus d'obres... Josep Maria, sí. No hi ha un tipus d'obres que creus que tenen un pes literari, evidentment, molt més potent,
home,
i que, per
clar,
tant, aquestes sí, podien entrar dintre d'aquesta literatura dramàtica de pes, i hi ha unes altres que realment no
esclar
funcionen fins que no estan a l'escenari, perquè si no es veuen... Parlo de la riquesa del llenguatge...
Esclar, sí, evidentment. Home, jo ho dividiria... Sí, això que dius és exacte, la riquesa d'imatges, de llenguatge, de passions, però jo ho dividiria... que és una cosa semblant, entre l'espectacle que és pur entreteniment i l'espectacle que pretén més enllà de ser un pur entreteniment, no?
Clar.
Saps què vull dir?
Clar.
És a dir, hi ha el teatre o el que sigui, que l'únic que pretén és que passis una bona estona, fer-te riure o fer-te interessar, una novel·la negra o el que sigui, no? A veure qui serà l'assassí i tot això. Això jo diria que és un gènere. I en canvi, el teatre, almenys el que a mi m'interessa més, home, també m'agrada entretenir-me, però el teatre que a mi m'interessa, el teatre, o la literatura que a mi m'interessa més és aquella que intenta buscar la veritat humana, no? Que són molt més complexos que uns estereotips, no? I aquesta és el verdader teatre, em sembla a mi. L'altre és, doncs, mira, una diversió, com pot ser un circ, o com pot ser un festival de qualsevol manera. s'anomena, però un festival vull dir, doncs, una festa major o el que sigui, doncs passes l'estona i fantàstic. Però la festa major no pretén, el circ, no pretén entrar dintre de l'ànima humana, de dir, bueno, què és el que realment està passant aquí per al cap o pel cor d'aquesta gent. En canvi, la literatura de veritat, jo diria que si no pretén això, doncs és una literatura purament instrumental, no?
Ja.
Diria jo, no sé si tinc raó o no.
La resposta dels teus alumnes quan feies, per exemple, doncs...
Ah, i els alumnes! digue'm.
La resposta de quina era, en el sentit de que suposo que tu els aconsellaves una obra determinada o estava treballant una obra determinada i que l'anessin a veure i hi havia hagut algun tipus de contradicció entre una cosa i l'altra o no?
No. Bueno, és que la cosa dels alumnes és punta i a part. Perdona, però la universitat funciona a mitges, com les escoles no són realment el que creiem. Fora d'algun alumne excepcional, que sempre hi són, els dos o tres que realment en saben més que tu, la majoria d'alumnes és una cosa bastant trista. Bueno, jo els estimava molt, i em sembla que ells també a mi, però és una cosa de simplement... el que ara deia, això d'entretenir-se, anar al teatre o anar al cine o anar on sigui, un partit de futbol per passar l'estona i punto, doncs a la universitat passa bastant el mateix.
Ja.
La qüestió és anar allí per treure-s'ho del damunt i anar en sèrio. Una universitat o una escola no té per què ser una universitat, un institut. Mira, ara que hi ha hagut aquest drama tan gran, no?
Sí.
Doncs un institut que realment sigui un diàleg amb els alumnes quasi no es troba. Jo almenys, jo he ensenyat 40 anys ja i no ho he trobat. No hi ha un diàleg en sèrio de dir, bueno, escolta, a veure què realment en pensem i n'aprenem del que estem llegint. No, digue'ns què és el que hem d'estudiar, què ens hem de llegir i què ens preguntaràs.
Doncs Josep Maria, agafant una mica l'última paraula i per tancar i agraint-te molt la teva presència, quina obra, dia de Sant Jordi, s'ha de comprar algun llibre?
Ah,
en aquest cas, un llibre de teatre...
Sí, que... encara no l'he comprat, però m'han recomanat molt un poeta que es diu... A veure, Quim Espanyol. Però
paro de teatre, paro de teatre.
Recomana
un llibre de teatre.
No. És que jo sóc mal lector de teatre, això sí que sí? Em sap greu dir-ho, Em costa molt de... Fixa't tu, ho he ensenyat i ho faig.
Un
em costa molt de llegir una obra de teatre i imaginar-me-la.
Un Shakespeare? Ja
m'ho pensaré. No. Aquesta d'aquest anglès, el que va fer allò de... Guildenstern i Rosencrantz, que us diuen l'Stopper, Tom Stopper, em diuen que està
Tom
molt
Stopper,
bé, però
sí.
No sé si la trobaré aquí.
Bueno, de moment la recomanem i que la gent faci el que vulgui. Josep Maria Jaumà, moltes gràcies per haver participat.
Gràcies, Eduard.
I fins a la propera. Adéu.
D'acord.
Adéu.
Vinga, ja ens veurem. Adéu.
Bé, sembla que han recuperat en Jordi Lara. Jordi, ens sents? Jordi?
Hola?
Sí, ens sents?
Us sento.
Bueno, molt bé. Doncs que continuem amb la qüestió aquesta que estàvem dient de literatura, dramàtica, literatura, i la teva opinió sobre aquesta suposada dicotomia que es pot produir entre una cosa i l'altra. Hi ha obres de teatre que llegides són millors que vistes, hi ha obres que llegides no tenen interès i en canvi quan les veus t'enganxen?
Home, sempre, jo crec que sempre si respectem les essències de cada disciplina artística, sempre acabem tenint més rendiment a l'experiència, no? I, per tant, el teatre finalment s'ha de representar, no? Que és la mare dels ous del teatre, no? Però sí que és veritat que hi ha una pràctica que es porta poc a terme, que és la lectura en veu alta. I no només de teatre, sinó de poesia, per descomptat, i també de segons quins textos de caràcter narratiu, no? Jo recomanaria a la gent que llegeix teatre que llegeix en veu alta, no? I em sembla que això ajudaria a construir aquesta mena de pel·lícula mental que anem produint mentre llegim, no? Que anem ubicant uns personatges en un espai i els anem fent moure, no? Fem una mica de cinema, això, mental,
que això, la lectura en veu alta, afavoreix.
Tu com a escriptor has fet coses en què hi ha molt diàleg. Que hi ha molt diàleg i que, per tant, seria, no dic fàcil, perquè fàcil no és res, però seria possible fer una translació i crear a l'escenari a partir d'aquests personatges que has creat.
Em pregunto si seria possible, si és possible.
Si tu ho has pensat, inclús.
No ho he pensat, perquè... De fet, si et poses a escriure narrativa, doncs jo penso que finalment amb els anys t'adones que els gèneres existeixen per alguna cosa i que si de veritat vols presentar una dialèctica entre personatges, doncs segurament que pots escriure una obra de teatre, perquè serà on rendirà més aquesta dialèctica, aquest conflicte entre visions del món, que és el que ens mostra l'essència del teatre. I que si vols explicar una història que potser no cal que tingui tant de conflicte, però que sigui més de vocació, doncs la narrativa és un bon vehicle. Jo en principi m'agradaria pensar que si he escrit un text narratiu ha estat perquè havia de ser narratiu, i si és un text teatral ha estat perquè havia de ser teatral, no?
I ja finalment, perquè el temps com sempre se'ns escapa i no podem fer el que volem, digue'ns o recomana, el dia de Sant Jordi ja s'ha acabat pràcticament, però això és igual perquè es poden comprar llibres demà, demà passat i el mes següent. Algun, potser, alguna obra de teatre per llegir, alguna que tu creguis que pugui ser interessant, o algun autor, en fi, s'hagi representat o no per aquí.
No sé, hi ha autors que s'acosten molt en la seva escriptura a la oralitat, no? I aquests funcionen molt bé llegits, autors dramaturgs, funcionen molt bé llegits. No sé, jo penso, per exemple, que el teatre en vers, no, que és una cosa que ara no es practica gaire o gens, seria una bona oportunitat per fer lectures de teatre i fer-ho en veu alta. No, no estic parlant des dels clàssics universals, Shakespeare i tot, no, Shakespeare fins a Sagarra, per entendre's, no?
Sí,
Sagarra, oi, sí, que maco.
A mi m'agrada?
A mi m'agrada molt, sí.
Presento la Isabel Castro,
sí,
que la tinc aquí
no,
en el
sí,
programa.
Sí, mare meva, senyor Jordi Lare,
que
ens coneixem.
Castro,
molt bé, bé.
Vostès es coneixen,
home,
no?
Home, clar, aquest noi m'ajuda amb tot el del com nos tornem, va fer els textos ell.
Els textos,
sí,
ja.
Sí, no, a mi m'agrada molt això de llegir vers, jo trobo que és molt bonic el teatre en vers.
Llegir en veu alta és interessant, i el que passa en molts casos, Jordi, és que veiem en els actors i actrius actuals, joves, més joves, que hi ha una certa dificultat en fer-ho.
En dir en
vers, versificat.
Sí, bueno, a veure, d'entrada el vers és un do, no? És com la improvisació en música, no? Hi ha grans músics que no tenen aquest do, i tanmateix són grans músics i no saben improvisar, no?
És veritat.
I en el cas dels escriptors és el mateix. Hi ha grans escriptors que tanmateix no tenen aquest ritme intern que necessita, aquest ritme musical intern que necessita escriure en vers, no? Hi ha superdotats en aquest camp, com pot ser el Sagarra, no?, que esmentàvem. Però és veritat que ara és una pràctica que es porta poc, i es porta poc, jo crec, potser perquè es pensa que és, algú pot pensar que és una pràctica impostada, potser perquè estem una mica enlluernats per una mena de naturalisme, de pensar que sempre hem de portar la vida tal qual és damunt de l'escenari, i això no és així. I vaja, jo penso que es practica poc perquè hi ha poca gent que ho pugui fer, i també per uns certs prejudicis de pensar que el vers és una cosa obsoleta damunt de l'escenari.
Molt bé. Jordi, penses en algun autor per recomanar? Això que et deia, una obra de teatre que es pugui llegir, que la gent pugui comprar, o ja, generalitzant això que deies, ja n'hi ha prou?
Jo, per exemple, recomanaria una pràctica més que un autor, i és, per exemple, doncs, llegir teatre en família, no? Poder contenir un parell o tres exemplars d'una obra, d'un Sagarra, per dir alguna cosa, no? I repartir-se els papers a casa, entre la teva parella, els teus fills, i llegir-ne un trosset o tota l'obra. I penso que això pot ser una cosa molt divertida i una forma d'apropar-se al teatre diferent des del sofà de casa, no?
I potser es podria fer això que dius tu, amb més família, i aconseguir que aquell cunyat que no hi ha manera de lligar, al final acabis lligant.
Ah, exactament.
Doncs mira, ho posarem a la pràctica.
Jo ho dic ara.
Jo
ho dic ara. Moltes gràcies per la teva participació i fins aviat.
Molt bé. Moltes a vosaltres.
Adéu.
Molta comèdia.
Ai, quin dia tan bonic, Sant Jordi, senyor Eduard.
Bonic, bonic, de
les parelles es regalen roses i llibres, els nens també els hi comprem llibres, oi que sí? O ja llibres poden remenar per les parades, oi que sí? Anem a la biblioteca també, que també hi ha molts llibres. Ai, és molt bonic, és com un gran teatre, això de Sant Jordi, senyor Eduard.
Però parlant de la biblioteca, escolti'm, aquí veig a veure, diu aquí, Castro News.
Ai, ai,
la reportera més intrèpida de la biblioteca,
sí.
Isabel Castro.
Sí, sí, sí.
I aquí està amb una carxofa, però...
Sí, bueno, és el micro, vol ser el micro, però la carxofa.
Amb una carxofa no podrà transmetre...
És que aquest dia me'l havia deixat en un bolo, el micro, i miri, em van fer la foto, em van enganxar, i un artista, pues, ja ho sap, d'improvisar amb el que té a l'abast. Aquell dia feia carxofes al forn, dic, pues, agafo la carxofa. Que sí. Ai, sí, bueno, dissabte 25, que vulguin venir, de 11 a 2, pues hi haurà aquestes portes obertes a la biblioteca Miquel Batllori, que és la biblioteca
és la nova.
De Volpelleres, que és molt maca, jo ja hi he estat.
No hi he vist encara.
És bonica, d'aquestes modernes, així
però
blanques.
Però pensaré, o és molt gran o com?
No, no és gaire gran, no. Té 1.200 metres quadrats, però no ho sembla. No ho sembla, és com el meu piset, que no sembla que sigui tan gran. Ai, bueno, ara què em diuen? Ah, que tenen un regal per mi?
A veure si pot un llibre.
Ai, calla, què és això?
Què és això?
Un saxo soprano.
Em sona
això.
De una rosa que l'abril ja ha tret florina. Veus que és poca cosa.
Quin record.
Sant Jordi. Ai, que bonic, quin record i tant. Ai, jo és que m'emociono, me'n recordo del dia de la rosa, exacte. Una rosa per mi, ai, sí. Gràcies, Joan, el tècnic que m'ha volgut fer aquest obsequi.
Sí.
Doncs escolti, jo el que li deia és que això del Sant Jordi és com un gran teatre. Que sí, perquè ja doncs els espectadors serien els lectors, oi? Els actors són els escritors, els directors, els agents literaris, els productors, les editorials, I com en el món del teatre, pues, hi ha grans teatres, oi? Que tenen molta projecció, com el Nacional o el Victòria, que vindrien a ser com columna, o Anagrama, o aquestes editorials tan grans, i després hi ha els grups aquests també de producció, oi? Aquests grups que fan focus, aquests que fan tantes coses, el planeta, que sí, són una mica paral·lels. Però després, com tot en aquest món, hi ha els alternatius del sector, els pobrets, els independents, els que són poca cosa, de proximitat, o com se digui, ara porta molt això. Jo què sé, les sales petites, editorials petites.
Clar.
El Cercle Maldà, Edicions 1984, o l'Àgora Teatre, que és un teatre que ja sabe d'ell, Edicions Dau, el Mot, d'aquí Torreblanca, pues aquella editorial minúscula, en Boscall Editorial, Adesiara, bueno, en fi, moltes més, que la gent no coneix tant, oi que no? Perquè en definitiva, senyor Eduard, tot és el mateix, els grans i els petits, i els grans es mengen els petits, oi que sí?
I ha dit en teatre, aquesta gent, alguns d'ells no,
D'aquells que jo sàpiga, no. No les conec gaire, les editorials de teatre, li he de confessar. No les conec gaire.
S'ha de mirar perquè, clar, això que dèiem abans és important.
Ai, sí, sí, sí. Però escolti, a tu, si un llibre, jo és que amb això de la literatura estic una mica trasbalsada, perquè escolti, jo penso, a veure, quan anem al teatre i no t'agrada el que estàs veient, escolti, hasta xiulada s'havia vist jo, no a mi, eh?
No, a mi no, m'imagino. Però això ha passat a la història, eh? Això del xiular.
Doncs miri, li diria que, escolti, que hauria de tornar a passar
això. Només xiulen amb el ministre Bert.
Sí, bueno, aquest és normal. Aquests sempre se'ls ha de xiular, en aquests. Aquests, i no si els deixem de xiular malament. Però, escolti, jo què sé, escolti, un llibre que està mal escrit, què passa? Perquè, escolti, vostè si compra una torradora i et crema les torrades, vostè la torna a la torradora. Doncs si un llibre cremes neulers perquè està mal escrit, també s'hauria de
poder tornar. Però llavors l'autor li dirà allò de la subjectivitat.
Ah, amigo, ja,
i
dirà, ja.
Oh, escolta, a tu no t'ha agradat, però hi ha 50.000 que sí. Ai, i llavors què?
Miri, sap què passa? Que jo vull, ara ja som més de les 8, i jo puc dir, les meves opinions ja no afectaran les vendes de Sant Jordi tan esperades pel gremi de llibreters.
Ah,
no pel gremi d'escriptors, precisament, però de, bueno, escolti, de llibres mal escrits n'hi ha moltíssims. La gent diu, recomani un llibre. Abans ho hem fet nosaltres.
Sí.
Doncs jo diria, no, recomani'm el que no m'he de llegir mai. Perquè, escolti, a mi m'ha passat de comprar llibres que després són un nyap, eh? Ah, sí, sí, sí.
Això no passarà mai, eh?
No passarà mai.
Això no passarà mai, eh?
Però, escolti, a mi no em fan gaire ni cas. I últimament només m'hem... Sap què faig? És que jo... Què és això ara? Avui el Joan em vol obsequiar, escolta.
Ah, més música, més música.
Ai, més música. El 23 d'abril, clar. És que avui hi ha moltes cançons dedicades a Sant Jordi. Sant Jordi, n'hi ha una d'infantil, Sant Jordi i el Drac, també, que la tinc
també,
a casa.
També.
Jo, Sant Eduard, a mi hi ha unes quantes editorials que em tenen de Conillet d'Índies. Vostè sap que ells agafen gent anònima i els envien llibres perquè es valoris. Oi que sí, però jo com que sóc una fiera llegint, sempre es matxaco, sempre es deixo oberts, i últimament només m'envien els llibres aquests de la banyera, aquests de bebès que van a la banyera. Però jo crec que el públic, tant de teatre com el lector, hauria de ser més exigent. Si una cosa no t'agrada s'ha de dir, s'ha de poder tornar aquest producte tarat. Després, ara es porta molt això del quilòmetre zero amb les verdures.
Sí.
Que sí, les evergínies de proximitat, els melons quilòmetre zero, els iogurts del Pirineu, els formatges ecològics independents.
És veritat.
Que sí.
És veritat.
Doncs escolti, el teatre i la literatura igual. Petits i bons, com els formatges aquests.
Quilòmetre zero.
Miri, jo quan exacte, quilòmetre zero. Jo quan veia aquells llibres de tapa dura, que tenen més de 300 pàgines i que l'escriptor les ha escrit en menys d'un any, perquè cada any en treuen un, i estan tot el dia a la Rambla signant, jo sé què penso.
No.
Jo penso que això és com el McDonald's literari, senyor Eduard. En lloc de fast food, és fast book, sap? Xitxa per a tipar. Que tenen poca cosa a dins, pocs nutrients, poca literatura. Allò que tipa al moment, però que se consumeixen massa, el tanto que pot resultar perjudicial.
Pues
aquests llibres el mateix.
Però hi ha telefood, també.
Ah, sí. Telefood. Telefood, ja vol dir, sí.
Telefood diverses vegades,
Telefood, jo diria que només hi ha això, telefood. No hi ha res. Ai, sí. Bueno, miri, que agafem els clàssics o fem una bona tria. Tria i remenar. No quedin amb això dels planetes... Bueno, això dels McDonald's de turno, que és per atipar el populatxo. És pinxo per atipar el populatxo. Això és el que volia dir jo.
Pues
en els temes de llibres.
Anem a l'agenda? Anem a l'agenda?
Ai, sí, anem a l'agenda. Ai, avui. Mira, ara Sant Jordi, la princesa. Ai, escolta, després aquest... Ai! Ai! El Cascanueces. Ai, senyor Eduard, ara sí que m'ha fet un regal que aquesta obra em té el cor robat.
No, és que aquí tenim que el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori ens visita el Ballet Nacional d'Argentina. Per primera vegada que viu a primera vegada a Europa, és un ballet realment nou. I ens fan un programa que diu Chopiniana, per una banda, el Colsari, però només alguns passos del corsari, no tots, i la mort del cigne. Però jo, sempre que penso en ballet, en ballet clàssic, sempre em ve Tchaikovsky, sempre em ve el Trencanous,
sí,
i per tant m'ha agradat posar-ho. Han de dir una cosa, el dissabte perdó, divendres, estava previst demà, estava previst que actuaria Miguel Poveda.
Sí, que li ha passat alguna cosa.
S'ha anul·lat.
Ai!
S'ha anul·lat perquè no sabem exactament per què.
T'està fònic.
No ho sabem, però bueno, de moment s'ha anul·lat i s'ha passat el 29 de maig.
No passa res, ja el veurem.
Però seguint amb l'agenda i seguint amb dansa, que sabem que aquesta setmana tenim això que en diuen Sant Cugat Balla.
Sí.
Jo, quan vaig veure això Sant Cugat Balla, què va passar, Isabel?
Què va passar?
I tant que la ballem.
I tant que la ballem. Ah, que raro que no li hagin posat Sant Cugat Dancing.
Sí,
veritat, perquè ara porta això de posar
sí,
noms en
dancing,
anglès.
Tenim l'experience, en fi.
Ai, sí, l'urban, jo ja no ho sé.
L'urban i tal.
Castring, m'hauria de dir jo. Isabel Castring.
El dissabte, al Teatre de Mirasol, tenim també dansa, en aquest cas dèiem el Ballet Nacional Argentino, que és clàssica, que es diu Fòssil, que és la companyia d'en Jordi Cortés, Alta Realitat.
Ui.
I fa un tipus de dansa contemporània, això que en diu dansa contemporània en aquest cas, però és una barreja entre ballarins professionals i gent que tenen algun tipus de dificultat, de minusvalia, sigui com cadira de rodes, sigui el que sigui. Doncs fa una conjunció d'això i presenta una, allò que en diuen una dansa molt física. Totes ho són de físiques, eh?
Clar.
Però a vegades aquest tipus d'adjectius
serveixen.
Jo penso que és interessant i que cal, m'agradaria pensar que el Teatre de Mirasol s'omplirà aquest dissabte a les 9 de la nit veient aquesta companyia i veient el que fa, aquest intent de demostrar que la gent a vegades li sembla que té una incapacitat i no en té tanta.
No, perquè la dansa, escolti, es pot expressar en qualsevol part del cos, de qualsevol manera.
Exactament. Llavors aquí hi ha moltes coses, amb aquest follet ja dic a la gent que s'ho pugui mirar, però des de classes obertes, ballada de swing, música en directe, una hora de dansa també a la setmana que ve, i ja com que fem això el dijous i el mateix dijous es fa la representació, m'avanço i dic que el dia 30, quan nosaltres fem el programa, és a dir, abans, acabarem nosaltres el programa abans, però a les 9 de la nit, ens ve al Teatre Auditori El Largo Viaje del Día Hacia la Noche d'Eugene O'Neill.
Amb
Mario Gas i la Vicky Peña.
Ai, sí.
És una obra, per la seva qualitat, boníssima, d'un nivell extraordinari. Jo la recomano a tothom, i més encara la recomano amb uns actors i una actriu com la que estem.
I una parella fantàstica, i tant.
I per tant,
moltes
Isabel,
moltes coses.
Tenim molta
una gent
feina
ben
fer.
Plena, tenim feina,
feina,
i tant.
Però jo, vinga. I jo, per acabar, vi vull deixar aquests versos que va fer el senyor Clavel.
Oh, sí, deixi'm això.
Vull deixar-li, perquè penso que pel seu espectacle podria servir.
Es podria prendre,
Sí, podrien servir, perquè hi ha un que diu: la infancia que extrae de puras fontanas las máximas bellas del noble vivir es prenda segura de paz y armonía, aurora esplendente de vida feliz.
Doncs vinga, agafem-ho.
Vinga.
Ai, adeu.
Adeu. Adeu.